Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus. I amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Sant Cugatenques, bon dia, Sant Cugatencs. Ja som aquí. És Converses Consentides, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus.
Això mateix. Potser a la convidada d'avui, si li preguntem lo de l'àngel del senyor Nuncia Maria, igual sí que ens respon, eh? Però no podem garantir-ho.
Veig, cada cop ho veig més, que tens una certa obsessió amb l'Àngels i la Maria.
Home, és que a les 12 de migdia... A veure, o es fa l'Àngelus...
O es fa el vermutet.
O es fa el vermutet, home, esclar.
Bé, doncs, escolta, un dia l'haurem de dir sencer.
Bé, vinga.
Aquesta pregària, no sé com s'ha dit...
No sé si perdrem audiència, perquè...
No necessàriament.
No.
Forma part de la vida i
cadascú... I el farem en català, no pas en llatí, per exemple, no?
Ah, no, sí. Bueno, tu no espavilaràs per jo ni en català ni menys encara en llatí. Ai, tu sí,
Déu.
Perquè tu tens una
remissió. Aquest home.
Tu tens una història que...
Oh, sí, lliga. Sí, venim d'on venim.
Exacte. Venim del sur, venim del nord, del sur, de terra endins i mar allà.
Ah, això.
Bé, mira, jo volia fer una pinzellada avui de que... Perquè va estar aquí en el programa i parlo de la Marta Pessarrodona, poeta, que va ser que el programa fa 3 o 4 o 5 programes i ens fa molta il·lusió que hagués estat aquí i que, a més, ara fa 2, 3, 4, 5 dies li van donar el premi doncs, d'Honor de les Lletres Catalanes i, per tant, felicitats per la Marta, que és una dona molt agradable i va estar aquí, vam estar molt bé.
Sí, vam estar molt a gust i, a més, això, vam gaudir de la seva presència, del que ens va dir, sobretot, també, i, a més, és una persona de pes, amb una trajectòria... poètica i literària molt important. I després recordes, Toni, que vam sortir del programa i vam estar molta estona xerrant a fora perquè és que hi havia conversa, hi havia...
No, i a més, és que sembla que no hi sigui perquè està aquí amb nosaltres amb la seva gosseta. Sí. I semblava que no hi era, però no, tenia moltes coses a dir, a més, amb molt de seny i molt ben pensades. Per tant, doncs, la felicitem des d'aquí el programa de Converses Consentides. I endavant. Va ser el programa, concretament, el programa 28, el 30 del 4.
Sí, senyor.
Per tant, va ser... Mira, abril, no va ser?
Abril.
Va, dos dies, tres dies després de la Mare de Montserrat, uns quants dies després de Sant Jordi. Per tant, escolta, va quedar aquest mes, va ser un mes...
Jo crec que la vam anar preparant ja pel premi que havia de rebre, no vam influir ni molt menys, perquè la trajectòria és la que és, i és una persona molt preparada. I
si haguéssim d'influir nosaltres, em sembla que ho tindríem.
Bueno, podem promocionar, també, podem ajudar.
Sí, sí, sí.
Si més no, des d'aquest programa, Converses Consentides, el que sí que fem, Toni, és donar a conèixer persones que fan coses pel poble, persones que tenen una trajectòria, persones que estan molt integrades a la nostra ciutat i, per tant, persones que val la pena de conèixer.
Persones d'aquí i per aquí, per tant.
Exacte.
Bé, això ja està dit i felicitats, doncs, Marta. I a partir d'aquí, doncs, ara també hem de tocar un tema en poqueta estona perquè sabeu que no és un tema que el toquem massa a la política, però, clar, aquesta setmana hi ha hagut, aquest cap de setmana passat, hi ha hagut un enrenou i uns alts i baixos i unes pèrdues una miqueta de respecte, inclús podria arribar a dir... sobre el tema dels pactes municipals, no? A tots els ajuntaments, però, clar, el nostre, doncs, també, per no ser diferent, va haver-hi bastant d'arna nou, no?
A Sant Cugat hi ha hagut, sí, i a Barcelona també, i a algun altre municipi
sí.
Perquè no tothom accepta els pactes que s'han fet, i també és de rebut, doncs, que hi hagi gent que no hi estigui d'acord, està clar.
El que passa és
que sempre hem de tirar cap a la tolerància, cap al respecte, cap a l'educació i també cap a la democràcia. Tot allò que sigui democràtic, jo crec que és, en principi, és acceptable. Ara, clar, jo també entenc moltíssim, entenc que hi ha gent que se senti potser dolguda perquè el seu vot potser no anava o no esperava que acabés sent el que ha acabat sent. També és comprensible. Hi ha gent que ja ho estarà d'acord, hi ha gent que no.
No, i que sempre ha estat així. I jo crec que és bo que hi hagi, que no hi hagi un sol color, sinó que hi hagi participació de diferents partits. El que passa que en el moment que estem en el context en on estem, clar, alguns pactes que s'han fet i algunes decisions que s'han pres xoquen més que no pas potser uns anys enrere, doncs potser hagués estat diferent. Bé, nosaltres de moment ho deixem aquí i el que és important és que s'entenguin, que treballin per al poble i que no vagin tant a fer una cosa doncs, de dir, hem guanyat nosaltres, això no, el que s'ha de fer és que el que ha guanyat és el poble, el que ha de guanyar és el poble i el que ha de veure els resultats és la gent del carrer.
I jo penso que hi hagi un bon govern compacte, amb molta il·lusió, suport, i espero que sigui així, i també una bona oposició.
Hi ha pla de mires.
L'oposició també ajuda que el poble, la ciutat, també estigui més ben governada i aportin amb les seves crítiques i aportacions no tan crítiques elements perquè aquesta ciutat doncs, sigui cada vegada més plural, més diversa i
estic tots. Totalment d'acord, i sobretot que es deixin de cordons sanitaris, de línies roges i vermelles i d'històries aquestes, que vagin a fer política, que s'entenguin i que, escolta, hi ha ample de mires, i això jo crec que és important, i respectar sobretot als ciutadans i ciutadanes. Per tant, endavant i força, i tinguem confiança en aquest nou equip del municipi. I en principi aquí ho deixem nosaltres perquè deixem la primera part del programa perquè hem d'anar a publicitat, hem de fer clarons, que això ja sabem què passa, i a més que tenim molta il·lusió en presentar la convidada que avui és amb nosaltres. Per tant, d'aquí una estoneta, un parell de minutets com a molt, tornem a seguir. Fins ara!
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local.
La festa veïnal ha comptat amb la presència de la filla del doctor que bateja la plaça, Isabel Olivella, un metge molt estimat a la zona pel seu servei a la comunitat que va viure al districte durant els anys 50.
El 2022 serà l'any ferreter en commemoració del centenari del seu naixement.
Infraestructures, mobilitat, escoles, esdeveniments, esport, cultura, entitats.
La detenció respon a un avís per l'alarma en un domicili de l'avinguda de Jacint Verdaguer a Valldoreix.
I sobretot, els encugatets.
El cau Valldoreix pretén omplir un forat que faltava en aquesta part de la ciutat. És una iniciativa impulsada per un grup de mares i pares que pretenen donar un espai als fills per al cap de setmana i potenciar un lliure responsable.
El teu dia a dia. Tot el que et connecta a Sant Cugat. Cugat.cat, el mitjà de comunicació que necessites per viure Sant Cugat.
Cugat.cat 91.5 FM.
Hola, ja som aquí.
Ja hi som.
Ja hi som. Baixem, doncs, com l'acudit aquell. Bé, com hem dit, tenim una convidada avui que ens fa molta il·lusió que hi sigui i que, a més, treballa molt per la gent i pel poble i per tant, doncs, volíem que ens comentés moltes coses. Estem parlant de la Neus Sotomayor Rodríguez, directora de la Universitat de la Pau. És així, sí. Universitat Internacional de la Pau.
És dels pocs organismes locals que tenim a Sant Cugat que són internacionals. N'hi ha alguns, hi ha empreses i això, però com a organisme dedicat a l'altri, en aquest cas en el món de la pau.
De la pau, també de les, que bona falta ens fa.
Sí, doncs és una persona que està ja des de fa molts anys, no? Benvinguda.
Benvinguda, Neus, i moltes gràcies per acceptar
la nostra...
Quants anys fa que estàs amb la universitat?
Pues 19, crec, perquè crec que estic des del 2000. Ara no estic segura si el 99 o 2000.
Sí, bueno, perquè de fet va començar fa 34 anys.
Va començar fa 34 anys.
Fa molts anys, eh? En aquells moments, fa 34 anys, hi havia com a director...
estava el Frederic Roda.
Exacte.
I la Mercè Cucurni, que era com la que portava la part tècnica, que és una persona que és molt poc coneguda, però la veritat és que també va fer molta feina a la Unipau.
Perdoneu un moment, és que em sembla que truca algú. Si tenim algú?
Sí, hola.
Hola, bon dia.
Ja l'hem recuperat.
Diuen aquí a Sant Cugat.
Hola, mira, l'Àlvar, home.
Saps qui tenim a la línia, no?
Els enteu aquí.
Sí, sí. Hola, Àlvar, què tal? Com estem?
Ei, què tal?
Molt bé, home. Hola. Bé, no veus?
Saps qui hi ha, no? Vull de convidar-la, saps qui hi ha, no?
Hombre, la grande.
Sí, la grande,
no. T'agrada dir libre.
Sí.
Compte.
Doncs volíem començar parlant, com sempre, una miqueta de tu també. Sí. També ens interessa moltíssim parlar una miqueta del personatge, de la persona, de com arriba a Sant Cugat, si és que arriba, o ets d'aquí. Em sembla que no, que ens ha dit que havia sí. vingut, no? Sí. I com s'escau tot això, la teva entrada en la societat santcugatenca?
Doncs, no sé, mira, jo vaig arribar aquí l'any 78, una mica fugint de Barcelona, perquè, bueno, perquè en aquella època m'agradava, no?, l'ambient, sobretot de la Floresta, que era on vaig anar a parar. A la Floresta, és a dir, que vaig anar a estar molt poc temps perquè hi havia massa humitat i teníem una casa que sortien fongs fins i tot a l'estiu.
Sí.
I ens vam traslladar ràpidament a Mirasol.
Però Mogudeta sí que n'hi havia, eh?
Mogudeta sí, al casino.
La Floresta sí, al casino, clar.
Jo recordo que arribaven els trens plens de gent per anar als concerts del casino.
Sí. I ara s'ha recuperat, no? Ara.
Bueno, sí, està bastant viu una altra vegada al casino.
Àlvar, si vols intervenir, digues alguna cosa, eh?
No, jo penso que estava a la Floresta Pearson, però bueno, no veig que no estava a la Floresta Pearson. Pearson.
Molt bé.
Què tal?
Bé.
Com estàs, Neus?
Bé, molt bé. No tan bé com tu, que estàs de viatge per all.
I després... vas traslladar, no? Vas
I després
canviar.
Em vaig traslladar a Mirasol va ser a Mirasol on vaig començar a fer molta més vida, no? Sobretot a partir de tenir la primera filla, que això socialitza molt perquè ja comences a compartir amb altres que tenen fills com petits. A Mirasol la veritat és que fèiem una vida molt col·lectiva, no? Vivíem bastantes parelles joves molt a prop.
Perquè en aquell moment hauria de ser molt petit, Mirasol.
Era molt petit, clar, era molt petit, hi havia moltes cases buides d'estiu.
Clar, de ser una residència, eh?
Clar, i també hi havia cabres, hi havia...
Fixa't.
Sí, hi havia el forn de pa de llenya, us en recordeu que estava a l'estació?
Sí, el de la Maria.
Que pa tan bo que feien.
Sí, el Lluís i la Maria, sí. I feien un pa extraordinari.
I tenien una sobrassada brutal.
També?
Sí, que és veritat. Sí que és veritat, carai. Perquè tenien una mica de colmadito.
Sí, té aquell colmadet entrant a la dreta, tenien una sobrassada boníssima. Sí.
Però feien un pa, un any...
La pinya, la famosa pinya, allà, les pinyes d'allà, tenien aquell pa que era la pinya, que li deien que
jo
era
que
aquell...
No,
però tenien un pa molt bo.
Sí, boníssim. Vaig estar un parell d'anys vivint fora, a Castella, i una vegada la meva germana em anava a visitar i el Lluís de Mirasol em va fer un pa enorme perquè me'l portés.
Ah, sí?
Sí. I de Mirasol... Digues.
No, això anava a continuar amb Mirasol.
Sí. Van passar els anys, suposo, bueno, sí, van passar, i a Mirasol va passar un fet que jo crec que no devia passar desapercebut, que és que hi havia una associació de veïns a la qual pertanyies, i també gràcies a aquesta associació, i també evidentment a l'Ajuntament i a tot el moviment social que hi havia allà, es va arribar a construir un casal que ha marcat una pauta important en el barri, oi?
Sí, home, va ser molt important. Ja d'entrada va ser molt important l'època de reivindicació del casal, que fèiem cada any una paella allà davant de l'Escola Catalunya, que llavors era la Riera i els Camps, i en allà fèiem una paella cada any, bueno, unes paelles, tota la gent del barri, que eren, ens encantava, ens ho passava molt bé. I la reivindicació sempre era el casal, teníem unes samarretes empreses que deien volem el nostre casal, fins que es va aconseguir el casal. I això va ser un fet molt, molt important pel barri, no? També per la cohesió i per començar a poder fer activitat, no haver d'anar sempre al centre del poble. Jo vaig participar molt en el casal, primer fent tallers de ceràmica, perquè jo feia ceràmica, vam fer, no, coses divertides, no? Com...
El racó.
Exacte.
El racó, una tècnica, ens ho expliques en breument? Que...
És una tècnica japonesa de fer ceràmica que consisteix en, quan ja tens la peça cuita, li has de fer una segona cocció per fer l'esmalt, llavors la poses i la treus quan està incandescent, quan està a 900 graus, i la poses entre serradures, fulles, no sé, per provocar molt fum, per provocar una reacció en l'esmalt, que fa que canviï absolutament els colors i llavors surten, el fang es torna negre i els esmalts es tornen iridescent, el color verd del coure passa vermell, bueno, surten uns efectes molt espectaculars. I és molt divertit perquè a més ho veus en el moment, no? Que la ceràmica normalment, un cop està cuita, t'has d'esperar moltes hores a obrir el forn i veure què ha passat, i en allà no.
I en allà directe, fas... clar, perquè el barrejar-ho amb les fulles i amb les cerveses, sí, es deu refredar més aviat i per tant es deu veure, sí, més aviat el resultat.
I va ser molt...
En ara aquella... potser...
Digues.
Sí, no, dic que hauries d'explicar una mica com vas començar, anem a dir, introduït amb el tema de la Universitat de la Pau, amb el Congrés de la Ciutat, i això va ser un...
Que ens parli de l'Unipau, clar.
Perquè...
Sí. Com arriba això de la...
Sí. Això...
Sí,
això arriba una mica... Sí, a partir de la meva participació també a la Fundació Sant Cugat, que es va crear bastant... Tu deus saber, Àlvar, quan es va crear.
Cap a alguna cosa, sí.
98 o per ahí.
Cap al 98, 99.
Sí. I quan vam organitzar el Congrés de la Ciutat i llavors vam crear com grups de treball, i jo estava en el grup que parlàvem d'immigració, sobretot. Estàvem amb un grupet de gent que ara estan a la Unipau. I llavors quan el Frederic Roda, l'Arcadi Oliveres van decidir tornar, i l'Àlvar també, clar, i van decidir tornar a donar una empenta a la Unipau i tornar-la a posar en marxa, que va ser just quan va accedir a l'Ajuntament el Lluís Recoder, que aprofitant el canvi d'alcalde, doncs li van plantejar una altra vegada, no?, que es tornés a engegar la Unipau.
En el Congrés hi vam fer un màster accelerat de l'Opera Sant Cugat.
I llavors jo crec que va ser a través de l'Àlvar, que és sempre l'instigador d'aquestes coses, que em van proposar que m'encarregués una mica de posar en marxa això, perquè clar, suposava fer un nou projecte, buscar recursos, que ens va donar molt suport la Maria Dolors Renau, que llavors estava a la Diputació també. I res, llavors ja vam, conjuntament amb aquest grup que us dic que estava treballant amb el Congrés de la Ciutat, i l'Àlvar i gent de l'època anterior que encara va continuar donant suport, doncs vam tornar a engegar els cursos d'estiu de la Unipau. Sí. I després de... Bueno, aquests cursos d'estiu han continuat fins avui, que ara el dia 4 de juliol comencem, inaugurem la 34a edició, que tractarem sobre fronteres, si voleu després us explico una miqueta més. Uh-huh. I després el que han fet també la Unipau al llarg d'aquests anys, des del 2000, no?, aquests 19 anys, ha estat fer més coses, no? Vam començar un seminari d'hivern, que és un tema més concret, més temàtic. Després hem començat tot un projecte educatiu en els instituts, també a primària. Vull dir que hem ampliat molt l'activitat de la Unipau, sempre amb la línia dels seus objectius, que és l'educació per la pau. I...
Sempre com a denominador comú, vaja, la pau és com la base...
I sempre a l'educació, vull dir que hi ha altres entitats que es dediquen més a la investigació, per exemple a la recerca, i nosaltres ens dediquem bàsicament a l'educació per la pau.
Mm-hmm. I se segueix fent els cursos aquests estius, se segueixen fent allà els jesuïtes o en el centre de Gorka?
Sí, encara ho fem allà. Queda una mica lluny i ja ens agradaria estar més al centre de la ciutat, però la veritat és que les condicions del centre Borja són molt bones, perquè hi ha molt espai, i al pati també hi ha un servei de menjador que també facilita molt la convivència, no? Perquè la gent, els ponents els tenim a més allotjats a la residència de Sade, que també ens queda molt al costat i està molt bé de preu. I vull dir que té unes condicions que faciliten
I
molt.
I tan lluny tampoc no, allà. Home, al centre sí, esclar, estaria més. Però al centre també tenim un problema de que la gent per arribar-hi no poden anar amb cotxe, clar, llavors, en canvi allà, sí. Si més no tens l'aparcament
sí,
allà.
Sí, per això, sí. Que té unes condicions molt...
I que no tingui les mateixes condicions del pati, la tranquil·litat del pati, això que tenim allà. O sigui que...
Clar, no, és molt difícil trobar un espai, un espai similar.
Si no és en el claustre...
Parlem una miqueta potser del programa d'aquest any,
Jo abans d'entrar en el programa m'agradaria fer una prèvia.
Sí, digues, Alba.
Dient bàsicament que el sort que en tenim de la Neus, per la seva capacitat de gestió i la seva generositat, que ha sigut capaç de tirar de la pau. Però jo penso que sí, que s'ha de dir, perquè em dona la sensació que és un tema més personal, diria, no és tan acadèmic, anem a dir com és el programa, però penso que s'ha de dir, això és una cosa que realment, vamos, entre tots, evidentment, entre l'Arcadi i tota molta gent en equip de treball, però realment ella té una capacitat de gestió molt important, i això s'ha de reconèixer, i a partir d'aquí, doncs, ja podeu parlar del programa.
Una altra cosa, i faig un petit incís, és que no t'ho has de creure, però s'ha de dir.
Sí, perquè...
Perquè s'ha de posar en valor el que la gent fa.
És que el veient el programa només per sobre, que ens l'hem mirat una miqueta, i aquí hi ha molta feina, molta feina feta prèvia, i no cal dir durant i després de la universitat d'aquests dies d'intensa activitat, que no solament és... són conferències com alguns potser es pensen, sinó que hi ha altres activitats també paral·leles que ens explicaràs, oi?
Aquest any no en tenim gaires, eh? Bueno, he de dir que la feina, és veritat, hi ha molta feina darrere, però no la faig sola, eh?
Ja, ja ho entenem, però...
Però bueno, si us explico, no? El que fem és, durant al llarg de 5 dies, és tractar un tema, que cada any canviem de tema, i aquest any tractem les fronteres. I el que volem parlar és com de les fronteres de doble moral, no? Que per una banda els capitals i les armes poden circular amb tota la tranquil·litat del món i amb tota la facilitat, i les persones ho tenen molt difícil, sobretot quan no tenen uns diners que les acompanyen. No? I això, llavors plantegem el tema al llarg de 5 dies per tractar-lo també de diferents aspectes. No? Comencem per una part més històrica i més política, del poder polític de les fronteres, de com les fronteres també han estat marcades per la religió, tant per la religió cristiana com per la musulmana, que fa al revés, no? Com la cristiana talla més fronteres i la musulmana sembla que les obre més, malgrat que no és tan cert. Després volem parlar de com es divideix el planeta a través de, no?, amb les fronteres, com per exemple fronteres com Palestina, per exemple, no? Quin paper juga la frontera al mur entre Palestina i Israel, què està passant a Mèxic, també en les fronteres, vull dir, és que hi ha moltes fronteres al llarg del món, no?, que estan impedint això. Després, altres tipus de fronteres, com què passa si ets negre, què passa si ets gitano, no?, què passa si ets homosexual, vull dir que aquestes coses també suposen fronteres per les relacions entre les persones.
Sí, o sigui, fronteres entre les persones, no pas la frontera com entenem, com la línia aquella que es marca...
Sí, que també hi són, clar.
També hi són,
i sempre fent, a més a més.
També hi són i sempre cada vegada més marcades. Però, en canvi, en aquest cas, és una frontera més del respecte a l'altra persona, si ets d'aquí, ets d'allà, ets així, ets d'aixà...
Sí, sí, o com també altres coses suposen fronteres amb el desenvolupament de les persones, no? Com són l'accés a la salut, l'accés a l'educació, l'accés a la vivenda... Dic que tot això també són fronteres, que potser no són tan visibles i no ho entenem com fronteres, però...
Però ho són i potser més
però,
que marquen més.
Però ho són
més.
I segurament et marquen més la vida, no? Sí. Tret que hi ha gent que li marca molt la vida, les fronteres.
Bé, després, tot el que són fronteres marca la vida. Tot el que són fronteres té un tipus o donada marca...
Després també volem parlar de l'altra banda, del negoci de les fronteres, no? Dels negocis de les armes que passen d'unes fronteres a l'altra, de com externalitzem les fronteres, com per exemple hem fet a Europa amb el cas de Turquia o amb el cas de Líbia, no? Que els hi donem diners i ja no ens porteu a nosaltres el problema. En canvi, de la llibertat de circulació dels capitals, dels paradisos fiscals, que és tot el contrari, no? En aquest cas no hi ha fronteres. Després... Això m'acaba d'anar del cap, el que no va dir. Vull dir que volem fer com una...
És que el tema dona molt... I escolta'm una cosa, ara, aprofitant, pot participar-hi qui vol en aquests cursos? I ara ve sent una persona... Bueno, que sent aquest programa hi ha moltes persones, suposo. Però ara ve un i diu, escolta, a mi m'agradaria anar allà. S'ha d'inscriure un, s'ha de pagar una quota, s'ha de... Com funciona això per si la gent s'anima?
S'ha d'inscriure, però es pot inscriure a tothom. O sigui, no cal cap requisit.
No hi ha cap frontera en aquest cas.
No hi ha cap frontera, es pot inscriure a tothom. Llavors, es pot inscriure a través de la web de la Unipau o es pot inscriure directament al Centre Borja a partir del dia 3.
I diem la web perquè així la gent pugui...
Sí, és universitatdelapau.org.
universitatdelapau.org.
I hi ha una quota, però és molt assequible, perquè hi ha una quota de 70 euros per tot el curs complet, però tenen 50% de descompte els aturats, els jubilats i els estudiants. I a més, també et pots inscriure només a mig curs i distribuir-t'ho com tu vols, perquè hi ha gent que diu jo només puc anar a la tarda, jo només puc anar al matí o només puc anar al cap de setmana, i vull dir, et pots inscriure només a mig curs i tot t'ho distribueixes.
I també es poden inscriure la gent en el mateix
centre. En el mateix centre Borja, sí, sí.
Molt bé.
Una Universitat de la Pau que he llegit que és dedicada a la sensibilització i l'educació per a la construcció de la pau.
Sí.
Exacte. Aquest seria potser una miqueta el resum de tot el que feu cada any amb temàtiques diferents, no?
Sí, sí,
i
sí.
També amb professors també diferents i amb...
Perdoneu, és que se'ns acaba el temps. Haig de tallar així Polo Sano, però és que és l'única manera de...
Bueno, deixem-me despedir la Neus.
Sí, això
m'ho va
dir.
D'aquí a Portó.
Que ens digui...
Bueno, també no he
pogut participar directament, però bueno, un petó.
Fins ara, Àlvar. Adéu-siau. Gràcies per ser-hi, encara que siguis
lluny. Sí, i una cita que...
Vinga.
Quins dies són, Neus?
Del 4 al 10 de juliol.
I les inscripcions ja són obertes, oi?
Les inscripcions ja són obertes i a partir del 3 estarem al Centre Borja.
Molt bé, doncs, Neus, moltíssimes gràcies. Ens hagués agradat ser-hi més estona, però hem de plegar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Neus, gràcies.
Àlex Vázquez, del so, i nosaltres ens acomiadem.
Adéu, Àlvar, també.
Fins la setmana que ve.
Adéu, Àlvar. Adéu, fins la setmana que ve.